Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El dissabte de la setmana que ve, dia 21, s'acompleixen els 50 anys de la fundació del monestir cistercenc de Santa Maria de Solius. Hi haurà una missa solemne d'acció de gràcies a les 11 del matí, presidida per Mauro Giuseppe Lepori, que és l'abat general de l'ordre cistercenc. En parlarem avui amb el pare prior Josep Penyarroya. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens ofereix el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Jornada Mundial de les Migracions. Aquest diumenge, tota l'Església celebra aquesta jornada, la Jornada Mundial de les Migracions, i la celebra en un moment en què el fet de les migracions és complex i urgent, i posa a prova la nostra humanitat i el nostre cristianisme. Recordem que el Mediterrani s'està convertint en un gran cementiri i els camps de refugiats a les portes de la nostra Europa ens interroguen permanentment. Resum breu d'una conversa que manifesta diverses actituds. Aturant la immigració a les portes d'Europa, estem perdent els valors que ens han configurat. Els governs en són els primers responsables, però també una gran part de la ciutadania, ja que no volem rebaixar el nostre benestar. No podem acollir més immigrants, ni els normals, ni els que cerquen refugi, perquè els serveis públics estan saturats i no tenim més recursos. I cal pensar alhora en la seguretat de les persones. Els darrers atemptats ens han d'obligar a ser prudents. I per què no es queden a la seva terra, al seu país? Caldria deixar venir només la mà d'obra necessària per al nostre país. Nosaltres ja hi estem disposats. Càritas, Creu Roja, voluntaris, ajuntaments. Estem preparats, però no els deixen venir. Les converses manifesten algunes de les qüestions que es plantegen en relació amb aquest fet, que afecta milers de persones arreu del món. S'esclau una reflexió, ni que sigui molt sintètica, des de la doctrina social de l'Església. Emigrar és un dret fonamental i inalienable de les persones a causa de la seva dignitat. Tota persona té dret a emigrar per cercar condicions dignes per a ella i la seva família. El dret de les persones a emigrar implica el deure moral de les societats i dels estats a acollir els immigrants. Això no significa que no s'hagin de regular els fluxos migratoris. Les autoritats han d'exercir la seva responsabilitat atenent els drets dels immigrants i les possibilitats reals d'acollida. Tota persona té el dret de trobar en la seva terra o país unes condicions de vida dignes. Haver d'emigrar per viure és una injustícia. Heus aquí la responsabilitat de la comunitat internacional per afavorir el desenvolupament dels països més necessitats. Molt més encara si la immigració és conseqüència d'unes guerres o d'altres conflictes polítics. Aleshores, la recerca de la pau és prioritària. Cal sempre lluitar contra les causes que provoquen la immigració forçada. Els immigrants són persones i, com a tals, han de ser reconeguts i tractats. La seva dignitat humana reclama el coneixement o el reconeixement dels drets i deures fonamentals de tota persona, sigui nacional, sigui estrangera. Els immigrats tenen drets i deures perquè són persones, no perquè algú els hi concedeixi. Entre aquests drets cal pensar en el tracte en igualtat de condicions, un treball, un sou digne, el reagrupament familiar, els serveis d'educació i salut, el dret a conservar la pròpia identitat, però alhora els immigrants tenen deures. Col·laborant la construcció del bé comú, el deure de treballar i cercar feina, complir les lleis, integrar-se a la vida social i ser responsables de la convivència i respectar i valorar la identitat cultural, religiosa i històrica de la societat d'acollida. El beat Papa Pau VI escrivia: és deure de tots, i especialment dels cristians, treballar amb energia per instaurar la fraternitat universal. No podem invocar Déu Pare de tots si ens neguem a comportar-nos fraternalment amb els altres. L'acolliment dels immigrats és cosa de tots. Amb quina actitud tracto els que ja són al costat de casa i amb quina tractaré els que vindran. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Anem al punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Laura Fanals del diari de Girona. Bon any, Laura.
Hola, bon any.
Benvinguda. Quan vulguis.
Doncs bé, hem començat aquest 2017 i tots estem desitjant que vingui carregat de bones notícies. Notícies com, per exemple, que acabi la violència masclista, però també l'homòfoba, la racista i de qualsevol tipus. Que els populistes reculin i les democràcies s'enforteixin. Que el Mediterrani deixi de ser una tomba per aquells que fugen del terror i la misèria. Que els refugiats trobin refugi, o millor encara, que no hagin de marxar de casa seva. Que no ens quedem amb la caritat, sinó que aprofundim en la cooperació i l'empoderament d'aquells que més ho necessiten. Que la religió sigui una eina de diàleg i no de confrontació. I bé, si a més el Girona de futbol puja finalment a primera i podem sentir aquest orgull de ciutat, doncs bé, ja serà un any rodó. Les bones notícies, però, no arribaran soles, sinó que tots plegats hem de posar fil a l'agulla per aconseguir escriure-les. Bon 2017 a tothom.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El dissabte de la setmana que ve, dia 21, s'acompleixen els 50 anys de la fundació del monestir cistercenc de Santa Maria de Solius, en el terme municipal de Santa Cristina d'Aro. Hi haurà una missa solemne d'acció de gràcies a les 11 del matí a l'església, presidida per el qui és l'abat general de l'ordre cistercenc, el fra Mauro Giuseppe Lepori. La nostra companya Meritxell Comas ha fet aquesta entrevista al pare prior Josep Peñarroya.
Quina valoració en fa d'aquests 50 anys de la fundació del monestir cistercenc de Santa Maria de Solius?
Bé, és una data, doncs, molt important, no? Perquè 50 anys són molts anys de feina i de vida monàstica, no? I moltes fundacions que han sortit després del Vaticà II, com nosaltres, doncs, algunes no han prosperat, no? I nosaltres, en canvi, ens hem mantingut fidels, no? Penso que és important, doncs, celebrar-ho i procurar, doncs, pregar, sobretot, perquè donar gràcies a Déu i pregar perquè, doncs, que la seva obra continuï, no?
Perquè el Concili Vaticà II va representar una mica un renovament de la vida religiosa i també per extensió monàstica. Tot això es veu traduït en la construcció, en l'entrada en vigor del monestir de Solius?
Sí, sí, sí. Realment va ser un moment, doncs, en què l'esperit va bufar fort, no?, i va impulsar moltes noves formes de vida monàstica en aquell moment, no? I, doncs, Solius va ser això. Va ser un intent de tornar, doncs, a la vida més senzilla, més fraterna, no? Perquè, esclar, si farien un monestir gran i un monestir petit com ells volien, doncs, on la vida, doncs, es viu més intensament, no? El contacte fraternal i tot plegat és més fort, no? I més autèntic, per dir-ho així, no? És el que ells intentaven, i, doncs, va ser en aquest sentit que es va fer la fundació, i penso que poc o molt ens n'hem sortit, no?
Molt bé, perquè vostè és prior des de l'any 2011. Com ha viscut aquests anys de moment que porta al capdavant del monestir?
Bé, hem intentat doncs, fer que la vida monàstica doncs, es visqui amb un clima més cordial i més fratern, no? I penso que doncs, bé, poc o molt també l'hem aconseguit, no? No és que hagin fet grans coses, però petits canvis sí, però s'ha intentat doncs, viure més amb més fraternitat, no? I penso que, bé, no, s'ha aconseguit.
A vegades que sovint es parla d'aquesta doncs, minvada, potser podríem dir-ho d'alguna manera, de vocacions, en aquest cas, en el cas de Solius, inicialment, doncs, com comentava, van començar 4 monjos i ara en aquests moments són 9. Per tant, no es veuria aquesta correlació que es diu, no? Aquesta pèrdua de vocació de monjos, bueno, en el cas de Solius ha sigut en augment, podríem dir.
Sí, però no... Ho han provat molts més, eh? Vull dir, no som tots els que ho han provat, no? I en aquest sentit, doncs, potser sí que una mica de manca de vocació, sobretot últimament, no? Els últims anys. Quan jo vaig començar l'any 76, hi havia molt de moviment, llavors hi havia moltes vocacions, de proves de diferents tipus de vida monàstica, no? Però ja ara està com una mica més fred, tot això. O sigui, ja no hi ha tantes vocacions com llavors, no? I, bueno...
Creu, potser, que la societat té alguna cosa a veure? És a dir, té una concepció, potser, de la vida monàstica que no s'ajusta a la realitat?
Sí, bueno, evidentment, el món, la societat actual, és un clima on és molt difícil que s'hi puguin donar vocacions monàstiques, no? I religioses, de fet, és una prova que falten per tot vocacions religioses, sacerdotals i monàstica també, és clar. És tot un conjunt de coses que provoquen doncs, aquesta situació actual. No? Difícil de solucionar això. Clar, abans, les famílies mateixes eren molts fills i llavors un sempre es podia dedicar a la vida religiosa o sacerdotal. Ara, actualment, les parelles tenen un o dos, o màxim tres, i encara, si és que en tenen, no? I, esclar, tot això provoca doncs, que hi hagi poques vocacions aquí. En canvi, en el tercer món, doncs, és una altra societat, hi ha més fills i més... Allò sí que hi ha vocacions, no? És aquí a Occident que està una mica per aprendre la cosa.
A l'Àsia, no? Em sembla que és un dels països que també està creixent darrerament el nombre de vocacions.
Sí, sí, de fet, el nostre ordre, la meitat de monjos són del Vietnam, no?
Clar, perquè què representa la vida monàstica avui?
Bé, en fi, el meu lloc, esclar, és intentar viure doncs, només per Déu, no? Per dir-ho així, no? O l'objectiu principal de la vida és Déu, no? Esclar, un moment en què hi ha poca fe, per dir-ho així, no? Doncs es nota que hi ha poques vocacions, no? I, esclar, a més, de viure amb aquesta fe, ser testimonis de Déu en el món, doncs, es tendeix també la vida monàstica, també és viure... la fraternitat, no? la comunió, l'amor que predicava Jesús. No? I en un moment en què la societat també doncs, és molt violenta, no? Per dir-ho així, no? Clar, tampoc això tampoc no hi ha massa... És difícil de creure tot això, no?
Clar, què hi ha pogut aportar al llarg d'aquests 50
Com?
Anys? Què hi ha aportat al llarg d'aquests anys, al llarg d'aquests 50 anys, Solius, en aquest sentit, en la vida monàstica a Catalunya, també a Espanya? Quin paper hi ha tingut, Solius, que hi ha aportat?
Bé, no sé si hem aportat molt, però som testimonis, no?, de vida monàstica. Som un referent, no?, en la societat actual. Doncs tothom coneix, més o menys, no?, i els que ens coneixen ens aprecien molt, no? En aquest sentit, doncs, som un testimoni davant d'ells, no? I davant del món, doncs, que la vida monàstica, la vida per Déu, doncs, és possible, no? No cal res més, no? Som testimonis, no?, davant del món.
I...
Com un senyal, doncs, indicatiu de que aquí hi ha un grup de monjos, un grup de gent, doncs, que tenen la fe en Déu i que viuen per ell només, no? Això vol dir que, doncs, val la pena fer-ho, no? Val la pena creure, no? no es tracta d'això, no pretenem ser res més, vull dir, no, ni cultural, ni social, ni res. Vull dir, no, el nostre objectiu és la fe, i és Déu, no és més, no.
Perquè una de les característiques dels monestirs cistercencs, benedictins, doncs és aquesta hostatgeria que posen a l'abast de tothom, sí, perquè tothom pugui venir a conèixer-vos, a conviure una mica en el que es pugui amb vosaltres, a les vespres, a pregar amb vosaltres. Què veieu de la gent? Què podeu palpar una mica? Quins són els feedbacks que teniu, doncs, de la gent que decideix venir passar uns dies o venir passar un cap de setmana aquí a Solius?
En primer lloc, tothom s'hi troba bé, s'hi troba ben acollit, i poden participar intensament en la litúrgia, com la nostra sempre és oberta, no? I tenen temps per pregar, per contemplar, per disfrutar de la natura, i tot això els fa molt bé. I els que ho proven hi tornen, no? És a dir, tenim, per exemple, tenim el llibre d'hostes que tenim allà, i tots es posen, la majoria hi posen reflexions, i totes són positives, no? I penso, doncs, que en aquest sentit fem un bé, no?, a la societat, també. Són llocs de silenci, de reflexió. Alguns inclús venen per estudiar, no?, però bueno, i després surten dels, no?, que hi ha alguna cosa més, no?, d'estudiar, no? Per tant, penso que sí, que bé, jo suposo que el nostre senyor està content de la nostra obra, i suposo que de voler que continuem, i per tant, doncs, demanem a Déu que ens acara, que si és el seu desig, o si és fent la seva voluntat, doncs que ens augmenti, no?, que continuï l'obra en el món. En el fons, em penso que estem fent un bé en la societat i el món.
Perquè, de fet, aquestes persones que dèiem, doncs, que visiten l'hostatgeria al cap de l'any, estaríem parlant d'una xifra de més de 200 persones cada any. Vull dir que
sí,
molt concorregut, hi ha molt moviment, de gent, molta gent que s'interessa, no?, potser per curiositat.
Sí. És que crec que la societat actual, la gent necessita en aquests espais de trobar-se un mateix, no?, i de pregar, i de conèixer Déu, no?, conèixer més el que n'ha sentit a parlar, no?, i, bueno, sí, doncs penso que és una bona obra. I s'hi troben bé, eh?, i s'hi troben bé, sí.
Fantàstic. Ens pot explicar una mica com és el dia a dia a Solius per totes aquelles persones que ara ens estaran escoltant? També hi ha aquest factor que comentàvem abans, una mica el factor curiositat, de dir la vida monàstica se'n parla a vegades poc o molt, depèn de l'entorn on estem, però sí que hi ha, es comparteix una mica aquesta curiositat per saber què feu allà a la comunitat.
Bé, no?
Com és un dia a dia a Solius?
Aquesta gent sense fer res, sense fer res no, perquè estem tot el dia fent coses, no? Bé, no, les jornades, com dic, com que estem aquí buscant Déu, és l'escola per trobar-nos en Déu, Déu és és el fil d'unió de tota la jornada, no? Tota la jornada està de cara a Déu, no? I per tant, doncs, el que fem és això, sobretot anar pregant durant tot el dia. Treballem i preguem, no? Ja ens aixequem de bon matí i aixequem a les 5, però ja a les 4 de 6 ja comencem a les primeres pregàries, no? I després, fins a l'hora d'esmorzar tenim això, pregària, meditació, a l'hora d'esmorzar, que són a partir de les 8, doncs, després d'esmorzar comencem el treball, no? Que s'interromp a migdia també amb una altra pregària, i després de dinar tornem a pregar i continuem després el treball, o fem una mica de migdiada també abans, no? I al final del treball, doncs, ens preparem per la missa, que és a les 6. I després de la missa, doncs, també tenim una estona de pregària i de lectura fins a les 8, bueno, fins a les 7, que tenim vespres una altra vegada, no? I després de la vespres una estona més, i després ve de l'hora de dinar a les 8 també, a l'hora de sopar a les 8. I després de sopar ja, a 3:15, ja fem les completes al final de la jornada, no? Per tant, ja es veu tota la jornada, és pregària, treball,
hora i labor, no?
Menjar, pregària i treball.
Exacte.
La pregària és el fil conductor de la jornada. Això és el que principal fem. Llavors, com a feina concreta, fem enquadernació de llibres i després també una mica d'or, també. Van dir les feines de la casa, de la cuina i la biblioteca, també, i, bueno, totes aquestes coses així.
Fantàstic. I llavors...
dents de nada de religió i d'estius no tenim.
I llavors teniu la part també que comentàvem abans de l'hostatgeria, que també la gestioneu directament vosaltres.
Sí. Això, collim els hostes aquests, que també participen del nostre menjar, a la taula, no? I bueno, poden participar també de les tones de pregària. Nosaltres tot està obert sempre.
Fantàstic.
I, bueno, si tenen necessitat de consultar, també, i, bueno, i si demanen pregàries, doncs demanen pregàries també per ells, el que sigui, no?
Perquè quan parlem de vocació religiosa, que en parlàvem abans, potser el que crida més l'atenció, evidentment el més conegut, seria la vessant de rector, de capellà de poble, sí, potser seria la sortida, per entendre's, que podríem dir, parlant col·loquialment perquè tothom ens entengui, la sortida professional més concorreguda, potser, i la de monjo no ho és tant. Per què pensa que hi ha aquesta diferència?
Esteu més, no? El que nosaltres diem vida activa, no? Que són els preveres, els religiosos de vida activa, que són, treballen en hospitals i escoles, no? Que clar, és una feina que esteu, no? I hi ha gent que ho diuen, no? Diu que la gent sí que els entenc, però vosaltres que esteu allà tancats el dia no us ho entenc. Bueno, que la nostra feina principal no és fer activitats i coses, sinó pregar, no? Santa Teresa de Jesús és la patrona de les missions, precisament, no? O sigui, una monja de clausura, patrona de les missions, que és la màxima vida activa dels religiosos, no? Vol dir, doncs, que des d'aquí nosaltres preguem per totes les intencions de la gent i les necessitats de la gent. I bé.
Una part de l'Església que, com comentava vostè, potser es veu poc, però potser és igual d'important o inclús més, no? Potser algunes vegades.
És el que deia Santa Teresa, no? La nostra acció és com el cor en la persona, no? Aquí, clar, la persona es veu més les mans, es veuen tot el cos, en canvi el cor és el que funciona tot el cor, no? El cos, no? I el cor no es veu, no? Però som el cor de l'Església.
El motor, seríem.
Com?
El motor, potser.
Això mateix, sí.
Fantàstic. I ja per anar tancant l'entrevista, ara vostès celebren el 50è aniversari de la Fundació del Monestir. Com es veuen d'aquí 50 anys?
D'aquí 50 anys?
Sí.
Ja no hi serem. Bueno, l'important és que, no sé, que el senyor, doncs, si fem la seva obra, doncs que continuï, no? Bueno, que arribi els anys que vulgui, no? Estem a les seves mans, no? I, bueno, d'aquí 50 anys ja ho veuran els que siguin, si hi són, no?
Exacte. I el monestir, quina seria, cap on veu que pot evolucionar en els propers 50 anys? I no, potser el monestir i la vida monàstica, una mica.
No sé, perquè és que estem en un moment difícil de preveure com serà el futur, no? I, per tant, també, clar, si el món ja és difícil d'entendre, doncs com serà la vida monàstica en aquest moment, doncs, clar, no sé, depèn de com evolucioni el món, no? Com evolucionen les persones i el pensament de les persones i tot plegat, no ho sé. És una mica interrogant, això, no sabem, no sé.
Fantàstic. I l'última pregunta, ara sí que ja hi acabo. Què pot portar algú a fer-se monjo?
No sé, que estigui obert, no? Que estigui obert a la crida de Déu, no? Sobretot això, no? Perquè, esclar, Déu crida. Demanem vocacions, és que Déu crida, però la persona estem com tancades, com mirant cap a una altra banda, no? I llavors, esclar, no sentim la crida de Déu. I el que necessitem més és escolta, fill, el que diu Sant Benet, la primera paraula de la regla, escolta, fill, no? Hem d'escoltar, hem d'estar obert al cor i al pensament, a la voluntat de Déu, i disposats a seguir-lo, esclar, perquè si ell crida, i nosaltres diem que no hi ha maneres, no? Hem d'estar aquesta disponibilitat a rebre i a seguir-lo, no? Per tant, primer de tot s'ha de conèixer Déu i s'ha d'estimar, se l'ha d'estimar, no? Si no hi ha aquestes actituds de base, no hi ha res a fer, no?
Fantàstic, doncs ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i moltíssimes felicitats per aquests 50 anys.
Moltes gràcies.
Església Viva, agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 15, missa en honor a Sant Sebastià a l'església parroquial de Beuda. Serà la 1 del migdia, presidida pel bisbe Francesc. Dilluns que ve, dia 16, recés de l'apostolat de l'oració a les 5 de la tarda a l'església del Sagrat Cor de Girona. També podeu assistir a la conferència Rumors, prejudicis, tòpics i estereotips, la llavor de la discriminació, amb Pere Cortada Hortalà. Serà a les 7 de la tarda al casal Marià d'Olot. dimarts que ve, dia 17, a 4:45 de la tarda, com tots els dimarts, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per a les vocacions sacerdotals. Dimecres comença la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Durarà fins al dia 25 per reflexionar sota aquest lema. Reconciliem-nos, l'amor del Crist ens hi empeny. Més actes importants, dijous que ve, dia 19, conferència col·loqui titulada La caritat, imperatiu cristià, a càrrec de Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, a les 8 del vespre a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. Divendres continua el taller de creixement personal per a joves de 16 a 20 anys. Qui sóc? Com em relaciono amb els altres? A 7:45 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà de Girona. Més informació a l'adreça electrònica pastoralfamiliargirona@gmail.com. També divendres, taller de mindfulness. Silenci, pregària i meditació. També a 7:45 del vespre al casal Bisbe Cartanyà. Més informació en el mateix correu electrònic, pastoralfamiliargirona@gmail.com. Dissabte que ve, dia 21, Escola Diocesana de Catequistes amb la conferència El Projecte Catequístic Català. Serà a càrrec de mossèn Joan Maria Amic i mossèn Salvador Gras, a les 10 del matí al Seminari de Girona. I recordem, dissabte que ve, 50 anys de la fundació del monestir cistercenc de Santa Maria de Solius, amb la missa que oficiarà Fra Mauro Giuseppe Lepori, abat general de l'ordre cistercenc, al monestir de Solius, a les 11 del matí. Des d'Església Viva volem tenir també un record per mossèn Josep Prieto, que va morir el passat dia 10, va néixer a Molló l'any 1928 i va tenir una dilatada experiència pastoral a les parròquies d'Hostalric, Sant Pere de Figueres, l'Escala, el Mercadal de Girona, Mallà de Montcal, Sagró, Viladesens, Cervià de Ter i Fallines. Des del 2003 estava adscrit a la parròquia de Santa Maria dels Torers de Banyoles, on vivia la residència sacerdotal d'aquesta ciutat. També va ser administrador del full parroquial de Girona. També us informem que mossèn Jordi Pasqual és el nou rector de la parròquia de Vidreres, tasca que combinarà amb les que ja té ara, Sant Llorenç de Maçanet de la Selva i Santa Maria de Sils.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Després del temps de Nadal hem tornat al temps ordinari. I per això, i fins al temps de Quaresma, tindrem amb nosaltres mossèn Jordi Pla, que és el rector de Vilafant i vicari de diferents pobles de l'Alt Empordà Interior, que ens portarà el comentari de l'Evangeli. Benvingut, Jordi.
Molt bé, gràcies. Ben retrobats.
Gràcies per estar amb nosaltres. Quan vulguis.
L'Evangeli de Joan ens presenta la figura de l'altre Joan, el Baptista, cosí de Jesús i conegut com el precursor. És enviat a donar testimoni de Jesús. Joan no llueix, il·lumina. Lluir i il·luminar són dos verbs que comparteixen etimologia, però tanmateix ben diferents. Lluir és centrípet, vol que la llum es concentri en ell a la vista de tothom. Il·luminar, en canvi, projecta la llum en l'altre, a semblança de Maria i del mateix Baptista. No se senten mereixedors de cap mèrit, però acullen la invitació de Déu, que ens truca a la porta, però sense mai forçar-la. I és que, amics i amigues, nosaltres podem apartar-nos de Déu, certament, però mai, mai, Déu no s'apartarà de nosaltres. S'hi va jugar tot, i de quina manera? Perquè tinguéssim vida per sempre i en plenitud.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.